Bueno, y llega nuestra agenda cultural, como todos los programas, con los eventos que nos interesan de la actualidad de la UMH. Tránsitos 2.
Aquesta exposició està formada per escultures d'estudiants de tercer de Belles Arts i l'organitza l'Àrea d'Estètica de la Universitat Miguel Hernández. La trobareu als jardins de Doña Concha i la carrasca de la finca La Barberà dels Aragonès i Xalet Centella, la Vila Joiosa, fins el dia 13 d'abril.
Fotoreporteros 2014.
Aquesta exposició és una selecció de les millors fotografies de premsa que han realitzat professionals que col·laboren amb diferents periòdics i agències informatives de la província d'Alacant. L'exposició podeu veure-la en el hall de l'edifici Altavix d'Elx fins el pròxim dia 27 de març. Col·labora l'Associació de Fotoperiodistes de la província d'Alacant, la Diputació d'Alacant i la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
Vuitena mostra de música en valencià.
Aquest esdeveniment comptarà amb les actuacions dels grups de música Auxili, Pelicana i La Caixa de Gel. Serà aquesta nit, divendres 14 de març, a les 10 de la nit, al campus d'Elx, a l'edifici Innova, darrere de l'edifici de rectorat. Després parlarem amb Joan Andreu i ens contarà més detalls sobre aquest esdeveniment.
Senda del Poeta 2014.
Com en anys anteriors, el Vicerrectorat de Cultura i Extensió Universitària col·labora en la Senda del Poeta que commemora la defunció del poeta oriolà. En la senda es recorren els llocs relacionats amb la vida i l'obra de Miguel Hernández. El camí comença a Oriola el dia 28 de març, on va néixer el poeta. Passa per Cox, on va viure amb la seva esposa Josefina. Per Elx, on van viure i van morir la seva viuda i fill. Per acabar a Alacant, ciutat on va morir el 28 de març de 1942 i està soterrat. Per a més informació, visiteu el web de l'IBAG.
Teatre.
El grup de teatre Celda 1009 d'estudiants del campus d'Oriola representarà l'obra Los Passos, adaptada i dirigida per Adán Rodríguez. L'actuació serà el 14 de març a Montfort del Cid, a les 8 de la vesprada a l'Auditori Municipal d'aquest municipi. L'entrada és gratuïta.
Campus d'Altea, cursos d'hivern.
El 25 de març donarà comens el curs Pintura Digital, impartit per José Luis Maraval Llagària. És professor de la Facultat de Belles Arts. Els assistents aprendran, entre altres coses, les principals tècniques i recursos gràfics emprats per professionals de la il·lustració i la pintura digital. Campus d'Elx.
El 20 de març, presentacions eficaces, com fer una presentació convincent i persuasiva. El docent és Jonathan Molina Torres i ensenyarà a planificar una presentació, dissenyar diapositives, tècniques de comunicació, modular el llenguatge no verbal i com reduir els nervis a l'hora de parlar en públic.
D'altra banda, també al campus d'Elx, el 21 de març, es celebrarà el curs Gestió Emocional 3, Autoregulació i Automotivació. El professor és Carlos Sainz González i els assistents aprendran tècniques de regulació, control i gestió de les emocions i com transformar l'emocionalitat en font d'automotivació.
El 27 de març, desenvolupament local en un context global, impartit per Sergio Galeana Escandel, professor de l'àrea d'organització d'empreses de la UMH. Les persones que es matriculen aprendran, entre altres coses, les funcions i el perfil dels professionals del desenvolupament local. Quines són les àrees d'intervenció, el fonament del treball, empreniment i la formació.
El 28 de març començarà el curs Monitor de Nuclis Zoològics, impartit per José María Pérez Soler, Pilar Soriano i Adoración Morales. Els assistents aprendran les característiques dels animals que formen la col·lecció del riu Safari d'Elx i a més visitaran aquest safari. També aprendran l'organització d'un nucli zoològic, les funcions d'un guia en les instal·lacions d'un centre de conservació i a dissenyar itineraris. Tots els cursos estan dirigits a estudiants UMH, membres de la UMH, professionals i qualsevol persona interessada. Podeu trobar més informació dels cursos d'hivern al web del vicerrectorat, cultura.umh.es.
I després d'aquest repàs a l'actualitat de la UMH, escoltem un consell i tornem a les entrevistes.
¿Sabías qué?
Puedes encontrar información sobre los servicios informáticos de la UMH en las redes sociales.
Si quieres seguirlos, solo tienes que buscarlos en Facebook y YouTube con el usuario SSIIUMH y en Twitter en @si/UMH.
Bueno, ya anticipábamos que hoy tendríamos a un tejedor de historias, así que así se define Jonathan Molina. Es licenciado en psicología y profesor del curso de invierno Presentaciones eficaces, cómo realizar una presentación convincente y persuasiva. El curso tendrá lugar aquí en Elche y comenzará el 20 de marzo. Buenos días, Jonathan.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿qué es eso de tejedor de historias?
Pues eso viene, como casi todo lo que utilizo, por otra persona, no es nada mío original. Un profesor que tuve en la carrera nos contó una historia, pues eso, parecida, que contaba que en Australia querían crear una asociación de psicólogos, y allí, como hay varias lenguas de tribus indígenas y demás, pues hablaron con esas tribus para intentar traducir la palabra psicólogo a su lenguaje, porque tenían que unificar en las dos lenguas de Australia. Entonces pues les intentaron contar más o menos en qué consistía la labor del psicólogo, qué hacía, qué no. Y la tribu se reunió y habló con los psicólogos y le dijeron que en su idioma psicólogo lo iban a llamar tejedor de historias.
Qué interesante. La verdad que recién licenciado, realizando un máster en la UMH, y aún así ya tienes un amplio recorrido laboral. ¿Crees que tu éxito profesional se debe a haber sabido presentar eficazmente tus ideas?
Bueno, eso y tener un poco de cara también y moverse un poco. Pero sí, yo creo que sí, porque en parte la idea de este curso no es solo presentar a nivel que te dediques a la comunicación únicamente, sino creo que la comunicación es algo transversal a cualquier titulación, a cualquier trabajo, tanto periodismo como también a nivel de empresa.
Y para poder ser convincentes y persuasivos, ¿qué pautas básicas nos puedes dar aquí en Radio UMH?
Lo primero, contar algo en lo que creas. Porque si no te crees lo que estás contando, aunque utilices muy buenas técnicas, no vas a convencer a nadie. Y luego, sobre todo, planificar bien lo que vas a decir, que creo que es esencial. Antes incluso que ponernos, en lo que solemos caer mucho, en ponernos a diseñar el PowerPoint y demás, creo que está muy bien coger un lápiz y un papel y organizarte un poco las ideas, porque yo creo que el 90% del éxito es la planificación de la presentación.
¿Qué tipo de enseñanza llevaremos a cabo en este curso? ¿Práctica, teórica?
Pues va a ser muy, 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 muy práctica. Porque además mi planteamiento es que cada alumno que acuda al curso además pueda aprovechar una presentación que tenga que hacer en un corto periodo de tiempo. Entonces, a partir de ese tema, poder ir desarrollando las técnicas que vamos a explicar.
Y hemos dicho que no está destinado únicamente a comunicadores, a las titulaciones de periodismo. ¿Cómo podrán abordar un ingeniero químico, por ejemplo, este curso?
Bueno, yo creo que, sobre todo ahora que es la época del emprendimiento y de presentar ideas en empresas y a inversores y demás, yo creo que hay un dicho que dice que solo hay una oportunidad para causar una buena primera impresión o algo así, ¿no? Entonces, creo que tener una buena oportunidad de presentar un proyecto, una idea y hacerlo bien, creo que es esencial para poder conseguir lo que quieres.
Y yo, como comunicadora, como periodista, sé que el miedo escénico, el miedo a hablar en público, es uno de los grandes temores de todos cuando tenemos que hacer una presentación. Así, en petit comité, aquí los que estamos, ¿qué tenemos que hacer para vencer ese miedo?
El miedo, bueno, esto ya te lo digo más como psicólogo que como profesor de este curso, el miedo va a estar sí o sí, porque ponernos delante de alguien a contarle algo es como ponerte delante de la jaula de los leones. Eso sí, pues si sabes domar a los leones te pondrás menos nervioso que si no sabes. Entonces la clave, sobre todo, es planificarla muy bien y practicar mucho, 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 pero mucho.
Eso también nos viene bien para la radio, porque a veces venimos aquí con, con el guión sobre alfileres. Y bueno, ¿cuál sería el mensaje para que todos los que estén interesados y no saben, no dan el paso para matricularse, se matriculen en este curso?
Pues yo les diría lo mismo que me motivó a mí para planear el curso y para formarme un poco en este campo. Yo creo que todos deberíamos pensar en ese profesor que hemos tenido insufrible, que nos da unas clases muy aburridas, o ese congreso que hemos ido, nos hemos aburrido mucho, y pensar que nosotros podemos hacer cosas distintas, se puede comunicar de otra manera, de una manera mejor, y no es tan difícil, es simplemente, pues eso, formarte un poco y ponerte, y yo creo que con este curso el que busque comunicar un poco mejor, yo creo que sí que lo va a poder conseguir.
Sí, creo que nos vamos a quedar con la idea de que la comunicación es una línea transversal en todas las ciencias o los conocimientos, y que necesitamos saber emplearla en todos esos ámbitos. Y nada, muchísimas gracias, Jonathan. Tendremos en cuenta estos consejos, los llevaremos a la práctica, yo te lo aseguro. Y dejamos también que continúes con tu maratón de estudio, que sé que estás ahí bien implicado. Y recordamos que Jonathan impartirá el curso Presentaciones Eficaces, cómo realizar una presentación convincente y persuasiva, que tendrá lugar en el campus de Elche del 20 de marzo al 10 de abril. Y podréis inscribiros en la página de Cultura de nuestro vicerrectorado, que es cultura.umh.es. Y vamos a hacer una pequeñita pausa, y a la vuelta Jon Andreu, que nos está deseando contar todo lo que está organizando Estudia en Valencia, y nos tiene preparado ahora mismo.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Bueno, pues de la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria con la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Elche, nació ya hace casi un año la Orquesta en Residencia UMH. Y tras cada concierto informal que tuvo lugar ayer, uno de ellos en Altavis, en el Aula Magna, se realiza un concurso pregunta en el que la joven orquesta nos hace una cuestión sobre música. Y si perteneces a la Universidad Miguel Hernández, respondes a la siguiente pregunta correctamente y envías tu respuesta a orquestaumh@umh.es indicando tu nombre completo, número de teléfono y colectivo al que perteneces, antes del 18 de marzo a las 12 horas, podrás ganar 2 entradas para el concierto del día 21 de marzo de la OSTE. Pablo nos va a contar qué tenemos que responder para poder asistir a este concierto.
La orquesta invitada para este concierto es la Orquesta Ciudad de Torrevieja, orquesta de esta ciudad vecina y hermana. Torrevieja es muy conocida musicalmente por su certamen internacional de habaneras. Ahí va la pregunta. ¿Sabríais decirnos de qué país es originaria la habanera y por qué se llama así?
Bien, tenemos esta pregunta que también está colgada en nuestra web de Cultura, en la pestaña de la Orquesta en Residencia UMH. Ya sabéis, si sabéis la respuesta, si queréis pasar una tarde diferente y ganar 2 entradas para el concierto del día 21 de marzo de 2014 de la OSTE, respondemos y mandamos el correo orquestaumh@umh.es. Y bueno, después de esta anotación cultural, que seguro que Andreu está asintiendo como que le apetece mucho participar, vamos a hablar con él, ¿vale? Y ahora Pablo nos va a presentar un poco ¿quién es esta persona que no tenemos aquí en nuestros estudios?
es diu Joan Andreu, és professor dels cursos de valencià de la nostra universitat i també és membre del col·lectiu Estudiant Valencià UMH. Bon dia, Joan Andreu, benvingut a Extiéndete.
Bon dia, un plaer estar amb vosaltres.
Conta'ns què és el col·lectiu Estudiant Valencià UMH, per favor.
Doncs és un col·lectiu que ja té una existència de 8 anys, perquè pensava en que volia rebre unes classes en valencià de carrera, no? De normal, i les pràctiques també. I bé, doncs, la primera acció que va prendre va ser pensar en música, introduir la música en valencià a la UMH. I vam anar a Extensió Universitària a plantejar el projecte. Ens van fer un sondeig d'interès primer entre l'alumnat, més o menys va agir bé i es va dur endavant el primer any. La mostra amb grups íntegres de 5 grups d'alumnes de la universitat. I després, amb la resta dels anys, doncs hem comptat també amb grups de fora, de la contornada, no, diguem-ne, bàsicament. I bé, ha tingut una acceptació i ara ja anem per la 8a mostra de música valenciana.
I podries dir-nos qui sou els membres? Sou moltes persones del col·lectiu Estudiant Valencià?
Sí, normalment han sigut la gent activa entre 4 i 5 persones, la gent activa, però ja després la gent que ens envolta, que comparteix la voluntat que de rebre docència en valencià, doncs és, ja voreix els 500 i 600, no?, segons les matrícules.
I, Joan, qualsevol estudiant pot formar part d'Estudiant Valencià?
Doncs sí, qualsevol, fins i tot un castellano parlant que estigui a favor, doncs, de que s'oferisquen la possibilitat de rebre classe de docència en valencià. Doncs, hem de pensar que el fet de rebre, poder arribar a rebre la docència d'algunes assignatures en valencià no exclou mai la llibertat individual que té un de respondre els exàmens en qualsevol de les dues llengües oficials, no?, en valencià i el castellà, i tampoc a l'hora de parlar al professor, tampoc aquest dret individual sempre roman, és només la llengua en la que el professor imparteix una assignatura, no? Uh-huh.
I a banda de la mostra de música en valencià, feu alguna activitat més al llarg de l'any?
Sí, des de l'any passat, altres companys, i al final jo també acabé immiscuint-me un poquet, van arrencar les primeres jornades professionals en valencià, l'idea de la qual és portar gent amb projectes ja reeixits, o, en fi, com ara l'any passat van portar el projecte de Més VilaWeb, que és un periodista valencià de Bétera que va fundar allà per l'any 1995 un VilaWeb, que va ser el primer diari digital a l'Estat. I res, doncs això ha derivat fins ara que sempre he pensat que la comunitat lectora ha d'estar connectada amb el diari participatiu. També vam portar l'any passat a 2 més. Sí, un era l'ex conseller de Balear d'Indústria i Comerç i també senador a Madrid. I res, ens va parlar de l'economia actual, de la crisi de l'espoli fiscal als territoris especialment mediterranis, però una pinzellada amb dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
Molt bé. I sobre la mostra de música en valencià, com has dit, és la 8a edició. Hi ha cap programa per a la gent que ens estigui escoltant ara mateix i vulgui anar aquesta nit? Com serà la nit?
La nit es preveu, doncs, moguda en el bon sentit, no? És a dir, el bon rotllo, sempre l'ambient que ha caracteritzat les mostres ha sigut un ambient majoritàriament estudiantil, d'obertura mental i lingüísticament també. Els Erasmus volem portar-los també.
I pots parlar-nos una mica dels grups que actuen aquesta nit? Quin tipus o estil de música fan? Pelícana, sí. Auxili, La Caixa de Gel?
Sí, cadascun fa un estil de música diferent. Auxili és un reggae. Un reggaeton. És un reggaeton valencianitzat. Després tenim el Pellicana, que ja són uns músics que tenen moltíssima experiència, són molt, molt professionals i fan una fusió de diferents estils barrejats amb el folklore valencià. I després tenim, en tercer lloc,
La Caixa de Gel.
Això, la Caixa de Gel, que són uns joves alacantins que van començar fa no res, un any, entre un any i dos anys, i fan un punt rock. I són els, a hores d'ara és l'únic grup local d'Alacant, que la, els integrants són d'Alacant ciutat, que han decidit cantar en valencià.
Recordem a tot el món que la mostra de música en valencià serà aquesta nit a les 10 a l'edifici Innova, que és el que està darrere de rectorat. I d'altra banda també, ahir es van celebrar les segones jornades professionals de la UMH en valencià i vau convidar a Amàlia Garrigós, que és periodista de Canal 9, i va contar-nos com va viure el tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Joan, com resumiries el missatge o l'experiència que va transmetre'ns ahir Amàlia?
Doncs Amàlia ens va transmetre que estava, diguem-ne, ella i companys seus, doncs agafats del coll, en el sentit que no podien, no tenien una llibertat d'expressió com cal, no? I que ens va animar a fer-nos fedataris de la RTVB Tornarà. Fedatari vol dir que tu arreplegues uns fulls per anar a replegar signatures a la gent. I també va dir que no podia tolerar, que no comprenien de cap de les maneres com els qui han tancat la RTVB, que són el govern actual, donen de manera de bades, sense pagar, el senyal de RTVB a Mediterráneo TV i Províncies TV.
I ja per a finalitzar, consideres que la UMH pot millorar l'impuls i promoció que fa del valencià en quins aspectes?
Doncs, primerament oferint, com a mínim, fer intermediari per oferir pràctiques en valencià, perquè n'hi ha molts grups. N'hi ha carrers que tenen 3, 4, 5 grups, com ara el que era abans enginyer industrial, que ara és un grau de mecànica o un grau d'etcètera, d'un tipus relacionat, electrònica, etcètera, el que sigui. I això, que almenys, com a mínim, un grup s'oferisca en valencià. I bé, igual que també hi ha actualment ja assignatures optatives que ja s'ofereixen en anglès, doncs és un poquet, diguem-ne, no sé, il·lògic que no s'ofereixca cap assignatura, encara que siga optativa, en valencià, que és una llengua oficial plenament d'ús. Uh-huh. M'agradaria acabar de remarcar que és que en les jornades d'ahir els segons ponents eren els autors de la exposició L'Hort dels Valencians. Uh-huh. I dues dades que se'ns va quedar molt al cap és que el pes valencià de la Comunitat Valenciana està per 12 punts per sota de la mitjana espanyola en renda per càpita, i que tot i així ens agafen doncs, anualment vora 5.575 milions d'euros, els quals després, quan ens infrafinancien des de Madrid, doncs ens ho fan a un interès de després d'un 6%. Bueno, són dades que ens van deixar a la taula per reflexionar, i bé, doncs això van ser les jornades d'ahir.
Doncs moltes gràcies, Joan, per atendre-nos, i bueno, hasta aquí estamos llegando a nuestra edición de Extiéndete. Os recordamos que si queréis participar en el programa, tenéis alguna sugerencia o queréis contactar con nosotros, podéis escribirnos a nuestro correo electrónico umhradio@umh.es. Así, para más información sobre actividades, exposiciones, viajes y eventos, podréis entrar en la web de Cultura, que es cultura.umh.es, o visitarnos en el edificio Élique del campus de Elche. Que paséis un buen fin de semana. Espero a la muerte que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. No, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión. En tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre. Libre soy, solo por amor. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relame. Es su sino sangriento, afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma.
Músicas exasperadas, duras como botas, huellan la faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas. Crepita el alma, la ira, el llanto relampaguea. ¿Para qué quiero la luz si tropiezo con las tinieblas? Un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Rayo de metal crispado, fulgentemente caído, picotea a mi costado y hace en él un triste nido. Pero al fin podré vencerte, ave y rayo secular, corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar. Sigue pues, sigue cuchillo volando, hiriendo. Algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relame. Es su sino sangriento, afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón. Es vecino de la muerte y le sobra el corazón. Voz de campesino, su sangre es un camino cruel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Por las calles voy dejando algo que voy recogiendo. Pedazos de vida mía, venidos desde muy lejos. Como una fontana que eterna en brotar persiste. Como un sendero me iré y no acabaré de irme. Beso soy sombra con sombra, beso dolor con dolor. Por haberme enamorado, corazón sin corazón. De las cosas, del aliento, sin sombra de la creación. Sed con agua en la distancia, pero sed alrededor. Lucho contra la sangre, me debato.